El poeta, l'home de teatre, el professor, l'activista, el traductor, el dietarista. Quants Felius hi ha dins en Formosa? Quantes dimensions en aquest home nascut, com ell explica, sota el signe de la Verge, com Goethe, que no és poca cosa. Avui a Ciutat Maragda tenim el plaer de rebre i celebrar Feliu Formosa en tota la seva extensió. Amb ell, amb en Jordi Puntí, amb la poeta i rapsoda Cinta Massip, repassarem l'obra i la peripècia d'un nom que ara es multiplica en forma de publicacions, amb traduccions, dietaris, antologies i el monogràfic de la revista El Procés. Que passi, doncs, el mestre Formosa, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant la Cinta Massip. Què tal?
Com anem?
El Jordi Puntí.
Què tal, com esteu?
I en Feliu Formosa, és un plaer.
Hola, igualment.
Gràcies per venir, sí, a Ciutat Maragda.
I moltes gràcies.
Al contrari, mestre Formosa, com li diuen tants amics i glosadors en aquesta, que apareixen en aquest monogràfic que li dedica a revista Procés, en el seu número 9, mig centenar pràcticament de veus, en aquest homenatge. Per tant, mestre Formosa, primera pregunta, què vol dir ser mestre? O sentir-s'hi?
Bueno, jo he estat mestre, o professor, diguem, durant 25 anys a l'Institut del Teatre. Sempre em diuen, d'això no en parles gaire, perquè en canvi ha estat molt important, perquè clar, ha estat la teva activitat principal, a part de la traducció. Jo anava alternant l'horari de l'institut amb les hores de traducció. I de tant en tant em sortia algun poema, no? Sí. Sí. I bueno, i ara... jo el teatre, clar, jo vinc de l'època del teatre independent i sobretot en aquesta revista m'ha interessat molt explicar l'època anterior a la creació del teatre lliure, dels juglars, els comediants i tot això, quan fèiem teatre clandestí, el Somorrostro, on ara hi ha la ciutat olímpica, no? El Somorrostro, Can Clos, el barri del Port amb el Paco Candel...
I
tota aquesta època. I fèiem una obra del Brecht, una obra del Cervantes, el Retable de les Meravelles, però polititzat... Després fèiem uns contes del Txèkov, vam fer moltes coses, i un recital de poesia alemanya antibèl·lica i antinazi, que ens va portar problemes perquè ho vam fer al claustre de Ripoll per encàrrec dels escoltes, i allà no estava previst el que passaria. I a davant hi havia el bisbe i autoritats, i clar, i vam començar a recitar Brecht, i llavors va començar a haver-hi protestes, va protestar doncs autoritats de Girona i tal, que heu deixat infiltrar aquí el pati del claustre de Ripoll amb el bisbe i tal. S'ha recitat poetes comunistes. Sí.
Sí. Anatema, no?
Sí, sí, bueno, i llavors va ser una cosa curiosa, Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Efectivament, hem de dir que en aquest llibre, llibre, perquè El Procés, sí, la revista, el pornogràfic pràcticament ho és, hi ha un text inèdit d'en Feliu Formosa, El Teatre i Jo,
sí,
on certament
que llarg,
explica
tot això.
I hi ha aquestes dimensions diverses que tu has practicat.
Explica,
no?
Tot això, perquè això no ho havia explicat jo, i ara doncs, he fet la memòria, diguem, la memòria de la vida teatral, la memòria de la vida, diguem, de traductor i escriptor. Ja hi ha un currículum que normalment utilitzo, però del teatre no havia fet una revisió de tot el que hem fet, no?
I tu mateix n'havies escrit, de teatre, també?
No, jo només he escrit...
O adaptacions...
Bueno, adaptacions, sí. Jo havia fet l'any 70 una obra que es diu Cel·la 44, 5 anys en la vida i l'obra d'Ernst Stoller. Stoller era del Partit Socialista Independent d'Alemanya, o sigui, no comunista ni socialista, És un partit USPD, Partit Socialista Independent. i va ser líder, va ser el president de la República més soviètica, diguem, no? Bueno, soviètica, la República dels Consells, que es deia Múnich, a Baviera, que va rebre una repressió ferotge per part del govern de Berlín, no? Va ser això l'any 19. Hi havia un líder comunista que el van afusellar, aleshores el Toller també anaven per aquí, però com que era un intel·lectual i llavors hi va haver protestes i el van condemnar 5 anys. Aleshores jo vaig voler fer un espectacle que després els alumnes de l'Autònoma l'any 2010 el van fer, els alumnes, que volia parlar del tema de la revolució socialista en el segle XX, vista amb els ulls d'un socialista independent, que és el Toller, i després volia parlar també de l'aspecte estètic, és a dir, del teatre expressionista, que és el tipus de teatre que ell feia. Llavors vaig fer un muntatge amb trossos de les obres d'ell, cartes d'ell i un monòleg de la viuda del comunista, que ho feia la meva dona, la Maria Plans, que va morir l'any 74, no? I feia un paper extraordinari. Això és una de les experiències del teatre independent que vaig fer, no? I llavors vaig escriure un llibre aquest mateix any que es diu Per una acció teatral, no? Teníem molta relació amb el Xavier Fàbregas, amb el Josep Maria Benet i Jornet. Ara estan preparant, i uns amics meus estan preparant un llibre que és una epístola, una correspondència entre el Josep Maria Bernet i Jornet i jo.
Aquí hi ha algunes de les cartes.
Aquí hi ha algunes de les cartes.
Amb Feliu Formosa.
I n'hi ha moltes més. N'hi ha moltes més, eh? Llavors es pot fer un llibre si n'hi hagi totes les cartes.
Mm-hmm. S'ho diuen tot ben clar, eh? El Pepito i el Feliu.
Sí.
Jo, permets una mica de sentència petita, eh?
Sí.
Com a home de teatre, a mi m'agrada dir sempre que en Feliu Formosa és l'home de teatre més important de Catalunya després de Fabià Puigcerver. La seva pràctica teatral, i la part teòrica, i la traducció, i la dramatúrgia, sempre han sigut molt importants per al Feliu. Fixeu-vos que hem començat l'entrevista i ell ja... és el teatre.
Sí.
És un home de teatre.
Escolta, i en quina mesura tu ara, quan començaves a explicar-nos això, parlaves del teatre d'abans del lliure,
del lliure sobretot, sí.
En quina mesura aquest teatre començava també a comarques, no? Ara deies Ripoll.
Sí.
Perquè la impressió és que el teatre sempre ha sigut una cosa molt de Barcelona, però en realitat sempre hi ha hagut a les capitals de comarques grups de teatre amb voluntat també trencadora.
Sí,
no?
Hi havia la Gàbia de Vic, la Tartana de Reus, el grup de Cornellà... fèiem unes reunions que ens arribàvem a reunir 29 o 30 grups per coordinar per aquesta època del teatre independent, no? Amb el Xavier Fàbregas i el Pepito Benet i la Montserrat Roig, no? I fèiem unes reunions amb un cafè que és l'Hora del Rin, que ara ja no existeix, al costat del Coliseum. I cada setmana, cada dijous, hi havia gent de totes les comarques. I quin repertori podem fer, amb quins locals ens podem ubicar, què fem amb la censura, què fem amb l'aprenentatge de l'ofici, hi havia tota una sèrie de temes, no? Com ens podem professionalitzar al màxim, etc. Tot això és una època molt, molt, molt curiosa,
Clar, a vegades oblidem, no?, que hi ha hagut una prehistòria, diguem-ne, del teatre independent.
I al costat d'això, també, doncs, l'aportació que va fer l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, el Frederic Roda, que jo tenia aquest grup clandestí, diguem, però vam col·laborar amb l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, doncs, quan hi havia muntatges molt grossos, no?, que diu, bueno, necessitem més gent, i doncs vam col·laborar. I molt bé, vull dir, doncs, no sé, vull dir... Després jo l'últim espectacle que he fet com a actor va ser l'any 2000. Estem al 18, vull dir, la pràctica teatral no l'he tornat a practicar, però en canvi he traduït molt.
Hem de recordar que és els 19 anys que fas d'actor i m'ha agradat molt una definició teva, que dius, jo soc un actor verbal.
Sí.
Sobretot la gestualitat potser no...
Sí, això sempre ho dic ara perquè des del dia que ens van donar el Premi Butaca, el Joan de Sagarra i a mi. I el Joan de Sagarra em diu, tu, Feliu, eres un actor pèssim, eres molt mal actor, tu. I llavors jo vaig dir, home, no ho sé, vull dir... jo donava veu a l'Espriu o donava veu al Toller, i ara hi ha uns actors esplèndids que jo no m'hi gosaria pas comparar mai,
Sentim, en tot cas,
l'Arquilluer, l'Orella, el Pujol Buixaderes, això són grans actors, vull dir que jo no... Mai he estat en aquest nivell,
Però hi ha estat, sí, a l'altra banda, la banda docent. Sí, de fet, sí, sí. En aquest punt m'agradaria aturar-nos, sí, tornar un cop més a la dimensió professoral per saludar, de fet, una exalumna molt activa,
sí.
Agnès Busquets, què tal?
Hola,
Agnès.
Com estem?
Com anem?
Escolta, com estàs, Feliu?
Tu formes part d'una generació d'alumnes que, de fet, el mestre Formosa recorda afectuosament, no?, en aquesta conversa amb Joan Casas, i que tu també tens un bon record d'ell, no?
Home, jo del Feliu tinc molts bons records. Vaig tenir el privilegi de ser alumna seva quan fèiem, jo crec que fèiem tercer a l'Institut del Teatre, que llavors fèiem els tres tallers, que era comèdia, tragèdia i drama, i vam fer tragèdia amb el Feliu, vam fer Antígona. I he de dir que, bueno, em dedico bàsicament a la comèdia, i l'únic excel·lent que vaig treure en tota la carrera va ser de tragèdia amb el Feliu. I d'això me'n recordaré tota la vida, fent Ismena, i en vam aprendre molt i ens ho vam passar molt bé, fins i tot li vam dedicar un cor final inventat per nosaltres, no sé si ell ho recorda, això.
Sí, jo el que recordo molt... Perquè, sí, clar, tu fas teatre i fas, però també surts a Polònia, no?
Sí,
però
sí,
a Polònia, sí. hi ha cinc exalumnes meus.
I tant, sí, sí.
Clar, on hi ha el Cesc Casanovas, sí, el Xavi Serrano,
sí,
la Gemma Deusedes, tu
i el
David Olivares.
Sí.
Tots,
sí,
aquests, sí, eren alumnes meus i estan tots a Polònia. Llavors, aquests, després de fer tragèdia grega amb mi, suposo que d'alguna cosa us devia servir
per sí, per destriar, sí. No, sí, jo crec que ja es va demostrar que som actors molt complets, però l'únic visionari va ser tu, Feliu.
Sí.
L'únic que va saber treure'ns el partit de l'altra, diguem, de l'altra cara de la moneda va ser tu. De fet, mira, tinc aquí el David.
I tant, David, el David Olivares.
David Olivares,
ara
Olivares, sí.
Que ara li estem posant una barba, però a veure si va parlar un momentet.
Sí.
Què tal, com estem?
Escolta, sí, home, tia, et saluda el Feliu Formosa.
Escolta, això que feu del Polònia de moment va durant, a veure quan... Sí, i esperem que duri més.
Sí, de moment sí. Mira, ara m'estan disfressant de Karl Marx, però no digueu a ningú.
Sí.
Per ser un gag, no digueu a ningú.
Sí.
Què tal? Com estàs?
Jo vaig fent... L'última cosa que he traduït va ser pel Nacional, vull dir, que tots aquests anys ho he anat fent jo, eh? He anat traduint, vaig traduir el professor Ben Hardy del
no
Schindler,
pares. No
i,
pares,
bueno, i ara aquest any sortirà, bueno, ha sortit un llibre que recomano molt, de la poeta jueva alemanya, no?, del Elsa Lasker Schiller, i a finals d'any sortirà un altre Brecht.
Doncs escolta'm,
sí, bueno, molt bé.
A comprar-ho tothom.
A veure, no sé.
Està superben traduït, com de no fer.
Sí, sí. Jo saps que recordo de la tragèdia de l'Antígona que vam fer, però em sembla, sí, que tu vas, era l'any següent que,
sí,
vam fer les coèfores.
Les coèfores, sí.
Sí, o sigui, l'Antígona i les coèfores de l'Èstil.
Sí.
I després de l'Antígona, el Cesc Casanovas,
sí,
em va imitar a mi.
Sí,
llavors, hòstia, llavors deu riure molt tothom.
De fet, hi ha un personatge, em sembla, David, del Polònia, que fa més o menys això.
Sí. Bueno, això que acaben de veure, sí, és una relíquia. Això és el que abans et dèiem president de la Generalitat.
Sí,
que està una mica basat, no?, la gestualitat, sí, del Feliu.
I tant, és un homenatge al Feliu. I tant.
Sí, potser sí.
Bueno, escolta, amb tot el carinyo del món, evidentment. Doncs escolta, Feliu, una abraçada, deixo que m'estan posant aquí.
Sí, sí, David Olivares.
Escolta, i que pugueu continuar molt temps,
Us passo l'Agnès.
Gràcies.
Una abraçada ben, sí, forta, Feliu.
Molt bé, perquè no sabem mai què passarà ara, aquests dies.
Sí, ja.
Sí.
Vinga, et passo l'Agnès, un petó.
Molt bé.
Hola.
Això és fantàstic, sí. Agnès, eh? Vas passant aquí, home, és que sou colla.
Ja no en tinc més, em sap greu.
Sí, no.
No passa res.
Encara tens la botiga de gelats a Tarragona o no?
No, vam tancar.
Tancar.
Això, si els meus pares tenien una gelateria, la van traspassar, però llavors el traspàs ja no va acabar de rutllar del tot.
Sí.
I em sembla que hi ha un altre bar, no sé, allà al costat de la catedral.
Ja, perquè
catedral.
Tu sempre em deies, vés a Tarragona, que ja hi tinc una botiga de gelats.
Sí, estava molt bé. I el màrquet era incomparable, allà sota, allà al Pla de la Seu, sí. al costat de la façana de la porta principal de la catedral,
sí.
Que les nits era fantàstic estar allà, sí, amb sí, la sí. tranquil·litat i el silenci. Sí. Em sembla que us han passat, oi, el tall del Cesc fent un homenatge?
Sí, exacte, aquest professor, aquest museu permanent que teniu al Polònia, no?
Exacte.
Sí. Basat en el... Sí, sí, sí. Tu el recordes així una mica, a les classes?
I tant. Sí. Una persona amb un temple calmat, però transpirant una saviesa i una de coneixement. Jo crec que no el vaig veure mai, i mira que érem colla, eh? I amb les hormones a flor de pell, postadolescents, joves... que podia haver-se enfadat més d'un cop, però al contrari. O sigui, jo crec que sabia apaivagar les feres, saps?
Jo una vegada dirigint un espectacle em vaig enfadar molt perquè vaig dir, com que no em vull enfadar, jo sobretot, vull dir, a partir d'ara, penseu que no tot el temps que durin els assajos no em vull enfadar. I això ho vaig dir enfadadíssim.
va ser el tope dels enfados.
Exacte, sí. Molt bé, escolta'm, Agnès, gràcies per compartir aquesta estona i aquests records amb en Feliu.
A vosaltres per pensar en nosaltres i gràcies, Feliu, per recordar-nos tant.
Molt bé, escolta, un petó molt fort.
Un petó, molt gran.
Una abraçada,
gran.
Fins aviat, bona feina.
Adéu, que igualment, adéu.
És bonic, sentir-se estimat per els alumnes. I sí. Tothom ho diu, és afable i no s'enfada mai.
Sí.
Escolta, fins i tot ara parlant, la Cinda deia abans, no? Profundia, diu, una sentència, i ha estat un elogi. Jo n'afegiré una altra, perquè aquest llibre, el procés que recull moltíssimes veus, insisteixo, Joan Casas, Aranguren, Josep Maria Mestres, Joan Sallent, Àlex Susanna, Miquel Desclot, Maria Enric, Ramon Ferrés, que el vam tenir aquí, parlant sí. també de traducció, ell s'hi refereix com el germà gran. I també la Cinta Massip, que diu, entre altres coses, diu, seguint aquesta idea del mestratge, no? Diu, és un mestre que no dona lliçons, generós amb tothom que s'hi acosti, apassionat i discret, vestit amb la ironia dels savis, un home de dubtes i preguntes que només contesta amb la seva senzillesa i profunda responsabilitat en el que fa, no? És bonica aquesta idea, em preguntava jo, de dubtes i preguntes, penso que als 84 anys potser alguna certesa també.
Sí, bueno, en aquest moment ja no sé si quines certeses i quins dubtes puc tenir. Abans d'ahir dinant amb un bon meu que va ser regidor de Sabadell, va ser regidor de l'Ajuntament, el Joan Manau, diu, escolta, és clar, diu, tu vas lluitar contra la dictadura. Lluitar contra una dictadura és molt clar, vull dir, i sabies a què jugaves. I ara què? Què pot passar? No ho sabem. Cada vegada és pitjor. No sé, vull dir...
No, que això entra dins el capítol de dubtes.
Em sap greu,
l'enemic és més inconcret
i
més repartit, no?
Sí.
I llavors a vegades has de...
Sí.
Has d'intentar trobar...
Clar, ja, abans era una dictadura i ara és una democràcia que no és una democràcia.
Exacte.
No? Sí.
Jo volia dir dels dubtes del Feliu Formosa que són... importantíssims. M'agrada molt repetir el que diu el Joan Casas, que diu, el Feliu té cara de punts suspensius.
Sí. I Albert Albrecht té un llibre que es diu Elogi del dubte.
Però si em permets, ja que anem en aquesta línia, és que només cal agafar el dietari que s'ha reeditat ara, el present vulnerable que l'ha reeditat a l'editorial del Núvol, que és un dietari de l'any 73 al 78. I la primera anotació del 3 d'agost del 1973 diu, crec en la inspiració i no crec en la inspiració. Sí. Per tant, ja estem a l'arrel del dubte. Sí. Però és que, a més, repassant... l'altre dia repassava el segon dietari que va escriure el Feliu, que es deia Contratemps, i que anys enrere em vaig fer una ressenya i doncs em va venir molt de gust repassar-ho, i una de les coses que destacava d'aquesta ressenya és que el Feliu deia en un moment del dietari, d'aquest segon dietari, deia: m'he rellegit el dietari de fa 20 anys. Sí. Diu, i la notació que hi posa és, diu, veig que aquest personatge... Sí. Soc i alhora no sóc jo. Sí. És a dir, que tornem a estar en la sensació de dubte. Sí. I probablement aquest dubte, sí, i aquesta mena de reflexió al voltant de què ets, què fas, a què et dediques, és, probablement deu formar part de l'essència de la teva vida.
Sí, sí. Bueno, és que jo ara he hagut de rellegir... Bueno, feia molt temps que no el llegia, com el present vulnerable, perquè el Bernat va tenir la idea d'editar-lo, no?
El Bernat Puigtobella.
El Bernat, sí, Puigtobella. I no m'hi reconeixia, perquè, és clar, vull dir, aquí hi havia una cosa, hi havia la careta que ja havia caigut del socialisme real després de la primavera de Praga i la repressió amb els tancs soviètics, no? Amb això jo ja havia deixat el partit. Uh-huh. I després hi havia la partida d'un determinat moment del diari, la pèrdua de la meva dona, de la Maria Plans, de l'actriu. Després hi havia el maig del 68. I, clar, el maig del 68, la primavera de Praga, la pèrdua d'una persona estimada, tot això, i la gran quantitat de coses que feia, feia de professor, traduïa, vull dir, escrivia el dietari aquest anant amb taxi, vull dir, està escrit a raig. En canvi, el rellegeixo i veig que hi ha una tensió... que dic, bueno, això no he tornat a ser mai més una persona com aquesta, no? Uh-huh. I és curiós, això. És curiós, i em sorprèn i trobo que la cosa té el seu interès, no?
I tant.
El llibre va ser premiat amb el Premi de la Crítica, Serra d'Or, i ara, doncs, rellegint-lo, veig que, bueno, que hi ha un... Bueno, hi ha una noia de Alacant, de la Universitat d'Alacant, que es diu Anna Esteve Guillén, que té un llibre sobre dietarisme català. Llavors dedica capítols aïllats, bueno, fa un capítol general i després dedica uns quants capítols a diversos diaris, no? I dedica un al present vulnerable, no? Llavors diu, al dietarisme català hi ha dos diaris que es poden considerar diaris íntims i molt, de molt anàlisi de la pròpia trajectòria i personalitat, que són el present vulnerable de Feliu Formosa i en aquesta part del món del Guillem Simó. Mm-hmm. Que va morir,
sí, i
s'ha recuperat el diari
i després.
Tant,
i tant, té molts punts de contacte, tens, sí, raó, i probablement, sí, seria molt interessant veure, fins, sí, i tot en el mateix moment en què, sí, esteu escrivint, sí, quins punts de coincidència,
sí,
hi ha.
Sí,
no?
Perquè, bueno, després parla d'altres diaris que són completament diferents, que són el del Jim Ferrer, el Valentí Puig, no tenen res a veure.
Però saps, per mi, la diferència, i no sé si va en aquesta línia, la diferència que jo hi veig és que en aquests dietaris que dius, per exemple, el del Jim Ferrer, són dietaris més estètics,
sí, sí, sí,
que van més cap a una, sí, diguem-ne, evidentment, sí, quan els escriuen, i segur que en el teu cas en part també és així, saps que algun dia algú altre es llegirà, però sí, en els teus dietaris jo hi veig una voluntat de diàleg molt gran. És veritat, sí, que són íntims i t'hi despulles i surten, sí, coses teves que són molt personals i que probablement, diguem-ne, a tu t'ajuden en aquell moment, sí, d'escriure-ho, però alhora la gràcia per mi d'aquests dietaris és que els agafis per on els agafis, sí, sempre hi ha algun fil per estirar, sí, l'obres per qualsevol pàgina, sí, i malgrat que són històries i coses que van passar fa més de 40 anys,
sí,
hi ha fils per estirar perquè hi ha diàleg, crees, o sigui, ja pot ser parlant de Freud, per, sí, exemple, ja recordo unes pàgines on parles,
sí,
de Freud.
Parlo de Freud, sí.
I, o ja pot ser, doncs, parlant de teatre o de la traducció de Georg Trakl, no?
Sí.
També?
Sí.
Que allà mateix, com a lector, diguem-ne, tu et sents interpel·lat i penses, ah, sí, val, això m'ho està, d'alguna manera m'ho està explicant a mi personalment.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
jo volia dir que, Feliu, aquest llibre és el primer llibre que jo vaig llegir teu. Mm. I fins i tot en la dedicatòria hi ha una cosa que dius, te'l dedico, que em sembla que t'ha afectat massa. Sí. Perquè és un llibre que em va interpel·lar. I jo encara no et coneixia, però em va trasbalsar.
Una cosa que em va passar i que no m'ha passat més és que després de la primera publicació del Present Vulnerable vaig rebre com potser unes 30 cartes, de, sobretot de dones, que l'havien llegit i que volien solidaritzar-se amb el text, no? Sí.
Això no quina mena de solidaritat.
No m'ha tornat a passar més, no, que els havia impressionat, que s'havien sentit identificats de la manera com jo tractava les relacions humanes.
També amb la mort de la Maria, no?
Perquè el diari, clar, el diari va del 73 al 78, però la mort de la Mari va ser a l'octubre del 74. Per tant, el diari canvia d'aspecte. Uh-huh. Sí.
És un llibre que genera el que ara es diu empatia.
Sí, no ho sé, bueno, ara veurem, perquè clar, vull dir, depèn de si es ven o no, perquè això no ho saps mai, no?
Mm. Amb això del mirar enrere, també tenim per aquí una antologia poètica, parlar també de poesia, Papallona de l'ombra, per Pagès Editors, on, vaja, més que antologia, una autoantologia, però és una tria personal de 45
personal,
anys de creació. No sé si és difícil reconèixer la veu poètica, per exemple, d'Albes Breus a les Mans, que és l'any 73, no?
De la
mateixa manera que el dietari t'obliga a una certa revisió personal, quan tu veus el poeta Formosa de fa 45 anys...
Bueno, jo el, per exemple, el Joan Margarit va eliminar una gran part de la seva obra anterior als llibres que ell considera importants, no? Mm. A mi no m'ha passat això. Vull dir, jo des del primer llibre fins a l'últim, doncs he volgut fer un tipus de poesia, l'he fet i no hi ha problema. Vull dir, el primer llibre considero... A més, el primer llibre m'agrada molt a mi. Vull dir que parlo de l'any 73 és, no? Quan surt. O sigui, parlo de tota aquesta problemàtica de la meva vida política anterior i de la situació de la cultura catalana i tal, i aquesta primera part on faig homenatges al Pavese, a l'Strindberg, el Salvat Papasseit i tot això, doncs és una mica de fer per dir, bueno, ara després de fer molt teatre i ja tenia 38 anys, no? I vaig a veure qui sóc jo i em dedico a la poesia, no? Llavors els de Pagès Editors han fet fan una col·lecció de tries personals, i la primera va ser del Sala Vall d'Aura, i aquesta és la segona, i suposo que en faran més. Aleshores ho editen molt bé, perquè sempre va il·lustrat, has de triar un il·lustrador, i jo vaig triar
l'Albert Novellón.
Albert Novellón, que era director de l'Escola d'Arts de Terrassa, molt amic meu, i que havia participat en el Teatre Independent també, i ell és un pintor abstracte i ara es dedica molt a l'escultura. I, bueno, i ha fet això, no?
És un volum.
Ha fet o ha cedit això perquè es publiqués, no? I el llibre ha quedat bé, i llavors hi ha 118 poemes de la meva obra, que va sortir, la meva obra completa va sortir el 2004, que es deia Darrere el vidre. Després encara vaig publicar un altre llibre, que es diu Centre de Brevetat, i en aquí doncs hi ha una mica de cada llibre, no?
En aquest punt també val la pena recordar, perquè m'ha fet somriure, en l'autorretrat que escrius al procés, hi ha una afirmació contundent. Diu Feliu Formosa: també he escrit poesia, tot i que fa més de 10 anys que la poesia m'ha abandonat. Sempre penso que els altres són més bons i ho fan millor que jo.
Sí, això és un... Sí, tota la vida, sí.
No, ets un crític molt sever de la teva pròpia poesia, trobo.
Sí, bueno, és una sensació que tinc. Jo després llegeixo coses de la gent i dic, hosti, això no... És fantàstic, no? Vull dir, sí, no ho faria mai, jo, això.
Tu vas estudiar filologia romànica.
Sí.
Recordo que hi ha un text de l'Antoni Martí Monterde que explica que havies conegut a Foix i havies conegut a Riba.
Bueno, a Foix hi vam anar un dia només, sí, i el vam estar xerrant amb ell. I després l'havia vist a Port de la Selva. Uh-huh. A Port de la Selva, però a Port de la Selva més aviat, perquè anava amb altres amics, i dèiem, anem per aquí que ve el Foix i ens fotrà un rotllo. però no, el Foix, no, vam anar a casa al Riba, sí que hi havíem anat més d'una
vegada. Exacte, t'anava a dir, és que jo sí. veig més, sí. diguem-ne, et veig més Rivià sí. que Foixà, si sí, és que hem de sí. buscar-ne, però volia que tu ens diguessis què et sents més, diguem-ne, quan... Perquè també aquesta és una altra cosa que, si voleu, sí. podem abordar, que és la sensació de que quan miro la teva obra, diguem-ne, sí. en conjunt, tinc la sensació que tu t'has fet una tradició a mida,
sí.
que és una cosa que no tots els poetes saben fer-se, sí. i que, a més, te l'has feta en gran part a partir de les traduccions de l'alemanya, de poesia sí. d'alemanya. Sí, sí, sí. Però quan penses amb els poetes catalans que per tu van ser importants, sí. quan vas començar a escriure, en qui penses? Penses en Ferreter, per exemple, o penses...
Sí, en Ferreter... Hi ha èpoques que em queda més lluny i èpoques que em queda més a prop, i jo vaig tenir, hi ha com dos blocs, diríem, no? un molt immediat que me'l sento molt, molt a prop, que és el Maragall, Salvat Papaseit, Rosselló Porci, el Màrius Torres, etc. Espriu, Pere Quart, Vinyoli, i un altre que respecto molt i que a més he estat molt amic, per exemple, l'Agustí Bartra. Mm-hmm. L'Agustí Bartra, bueno, el respecto i el llegeixo, el que sigui, però no forma part d'aquest bloc, diguem, que íntimament
Clar.
M'agrada molt. I el Riba també és igual, vull dir, el respecte també em mereix un gran respecte, i el Foix, eh? El Foix ara la Fundació Foix està enviant moltes coses d'ell, les vaig llegir, estan molt bé, perquè és un gran poeta, no? Però ja dic, la meva tradició diria que és Maragall, Salvat Papaseit, Vinyoli...
Clar, Vinyoli és molt clar per mi.
Vinyoli, sí. perquè jo Vinyoli el veia cada setmana, parlàvem de poesia, anàvem a dinar, tal, i...
Tu sempre dius que Vinyoli és el que et va empènyer a publicar el primer llibre.
No, aquest va ser l'Agustí Bartra. L'Agustí Bartra vivia, era veí meu, a Terrassa, no? Perquè ell va tornar de Mèxic, després de 30 anys d'exili. I els mecenes terrassencs, el Canyameres i l'Alavedra i tal i qual, li van cedir un pis a Terrassa, no? I va viure a Terrassa. I llavors jo, érem veïns, jo li ensenyava els primers poemes, no? Quan em vaig decidir a... Jo havia escrit poesia a l'època universitària, però d'això ja no conservo pràcticament res, tot i que l'Antoni Martí cita uns poemes d'aquella època, no? Mm. Però l'any 38 és quan vaig fer... O sigui, l'any 72, 38 anys són els que tenia jo, però l'any 72 vaig fer un llibre a la primavera i un llibre a la tardor. Vaig fer dos llibres que van sortir l'any següent, que són Albes breus a les mans i Llibre de les meditacions. I el Llibre de les meditacions vol ser, és un diàleg... amb Pavesa i amb Ferreter, perquè jo era amic del Ferreter. El Ferreter m'estimava molt, ho deia, i ens trobàvem de vegades, i jo he escrit en els meus diaris moltes coses, o bastantes coses sobre el Ferreter, sobretot com a persona d'una intel·ligència privilegiada, una persona que... Hi ha llibres, per exemple, llibres com Poetes en tres llengües, que són articles que feia per una enciclopèdia, i són uns textos sobre poetes magnífics que revelen la intel·ligència excepcional que tenia el Ferreter, que a part d'això era una persona autodestructiva, ell deia que se suïcidaria als 50 anys, i el Hilde Vietma i tal no s'ho acabaven de creure, i ho va complir. Sí, va suïcidar als 50 anys.
Escolteu, la Cinta fa estona que marca poemes o que sí. marca, té papers per aquí escampats. A mi m'agradaria també, al marge de tenir la sort de tenir la teoria i de saber, diguem, la prehistòria de la poesia en boca de Feliu Formosa, no que parli, i que a més a més puguem sentir alguns versos. No?
Sí.
Jo no volia marxar del poeta Feliu Formosa sense que ell ens llegís el seu hit.
En singular, és un hit, el gran hit.
Aviam. No, a més sabem que jo crec que sí. Que sí.
Ah, bueno, voleu que ho llegeixi, això? Sí,
sí. Serà un plaer.
No, diu, faràs dos trucs i t'obriré la porta i no em sabré avenir que siguis tu. Et faré entrar al meu pis, que desconeixes i que només és fet per subsistir-hi. Però m'hi trobaràs, i sap per quin designi inescrutable. Així que et fiquis al menjador, veuràs el teu retrat i els nostres llibres. Sonarà el nocturn. Fullejaràs, potser, Virginia Woolf. Vindré darrere teu amb el desig de sentir els teus cabells damunt la galta. Amb tota la tendresa et faré asseure en un dels vells seients que compartíem durant els últims temps i estudiaves el llarg monòleg d'una dona sola que tu no vas ser mai. Al teu davant espiaré els teus ulls, el dolç somriure dels teus llavis amables, mig oberts, i tot acabarà en una abraçada que serà la primera. No hi haurà ni passat ni futur. Tot serà lògic, i aquest poema mai no haurà existit.
Gràcies per fer-lo existir. Ja, sí. Per nosaltres.
Està bé.
Si més no.
Cinta.
Doncs jo volia primer que res dir que Feliu Formosa, que és gran poeta, home de teatre, traductor i totes les etcèteres, té una presència escènica imponent, especialment amb la seva veu poètica, que és una cosa estranya. Normalment els poetes ens llegim molt malament. És una persona que ocupa l'escenari amb serenitat, amb patxoc, amb aquesta pinta que té de, entre cara de punts suspensius i Bertolt Brecht revisitat, i que jo he après moltes coses al seu costat, recitant. Si voleu que llegeixi algun poema del Feliu, com que és una persona tan amiga dels seus amics i tan generosa, he triat un poema que a mi em serveix també personalment, dedicat a Joan Vinyoli. Et sembla bé?
Sí.
Memòria de Joan Vinyoli. Això que faig no pot estar al marge de tu. És cert, però, que ja no em dius com ho haig de fer. Aquell racó pintat de blanc amb els licors que tendrament perdura encara en el record. Aquells moments en què et paraves a la plaça, com em fan falta quan m'adreço al vell cafè. Aquell frenètic perseguir el mot més intens, com flota encara dins la contemplació. Aquells turons, a la mesura teua i meua, vam anar fent-los com encara els veig avui. I gairebé no hi ha moments que no serveixin per situar-hi el doll constant del teu parlar. Lluito amb els dubtes per copsar-te ja acabat, perquè els meus dubtes vull que siguin com els teus.
Els dubtes, eh?
Sí, no, ara se m'acudia, no? De fet, he dit que el Brecht tenia un elogi del dubte, no? Jo sóc una persona que viu en el dubte, sí. O sigui, i tot això que ha sortit, no? De ser, els altres ho fan millor que jo, vull dir, sempre estic una mica en una situació en què el dubte és important, no? El dubte és el punt de partida per dir, bueno, seré capaç o no seré capaç de fer això, no? I llavors m'ho plantejo. I també una cosa que també surt molt al diari és partir sempre de zero. Per exemple, que els meus llibres de poemes són tots molt diferents un de l'altre, no? Per exemple, entre el cançoner i el llibre que es diu Per Puc, sembla d'un altre poeta, perquè és un llibre sobre temes teatrals, no?
Ah, Per Puc hi ha una gran influència, bueno, és un homenatge a la Tempesta.
Sí, no? Sí, a la Tempesta del Shakespeare i a molts altres fenòmens teatrals, eh? I bueno, jo he escrit aquests 12 llibres, i és possible que algun altre n'escrigui, no ho nego, encara que digui que la poesia m'ha abandonat, no? Però no es pot dir mai.
Això és bona notícia.
Sí, d'acord. Bueno, sí.
Cinta, quan deies que t'ha servit el poema, per exemple, que llegies, no? Sí. La seva poesia, la seva obra poètica, t'ha servit humanament, creativament?
Absolutament. A vegades em pregunten alguns periodistes que van de pressa si faria un recital de poesia de carner, per dir alguna cosa. Només he fet recitals dels poetes que em crec, perquè te'ls has de posar dintre i els has de processar, i això és un acte d'amor, i no és que no estimi el carner, però no ho podria fer amb ell. Amb el Feliu, per suposat, som amics, dialoguem permanentment. Jo sempre dic, amb el Feliu només d'estar al costat ja aprens. Si a més hi parles... Mm. I és evident que els seus poemes m'interpel·len, em serveixen, aprenc, i per això puc anar-los fent més de, no sé si n'hem fet 100 de recitals, cada vegada hi trobo un matís.
Déu-n'hi-do, 100 recitals.
I entre aquests llibres de poemes, n'hi ha dos que vas escriure a mitges amb el Joan Casas,
sí.
Que també surten, i tens un diàleg aquí.
Vam guanyar el Premi Ciutat de Palma, sí.
Com es fa això d'escriure a mitges? Cadascú feia un poema o un diàleg?
No, el primer és un llibre de tanques japoneses, i la tanca té tres versos de 5-7-5 síl·labes i després dos de 7 síl·labes. Aleshores, en vam fer 50 de les tres, dels tres primers versos jo, i 50 dels tres primers versos ell. Llavors jo vaig afegir els dos versos següents en els d'ell, i ell va afegir els dos versos següents en el meu, no?
Oh, molt bé.
I, vull dir, ara l'altre llibre,
que es deia Pols al
retrovisor, era una mica dintre de l'herència del surrealisme francès, no? O sigui, anàvem en un bar, al Bauma, allà a la Diagonal, i ens passàvem un paper. I llavors ens ho anàvem posant difícil. O sigui, jo deia unes quantes paraules i pensava, a veure què afegirà ara el Joan, no? I el Joan ho afegia, i després me'l passava ell a mi, i a veure què hi afegia jo, no? Sí.
No ho heu fet més, per això.
No ho hem fet més. Vam fer una altra cosa que molt divertida, que es deia la cantant barbuda, que, o sigui, ja la cantant calva de Lionel, però no sortia cap cantant barbuda ni res, evidentment.
I aneu posant atributs, eh?
Evidentment, sí. I eren uns diàlegs estúpids. Dèiem teatre de l'estúpid, no, teatre de l'absurd, no. Vam crear el teatre de l'estúpid. I eren uns diàlegs, no sé, entre dos veïns d'herba del Camp Nou, la Catalina de Rússia i el Napoleó, el Marcel Proust i els moros del campanar de San Marco de Venècia, i eren diàlegs. Aquest llibre el vam enviar al Premi Pere IV d'Humor i Sàtira, que va quedar desert. I el conservo amb molt d'amor, aquest llibre, si de tant en tant el llegeixo.
Està bé que la creació també...
El diàleg entre dos brins de gesp del Camp Nou, que al final apareix el Cruyff. I fa un comentari amb el llenguatge del Cruyff, d'allò, que aquests dos brins d'herba que estan parlant aquí.
És fantàstic, això, posar-ho en un teatre també tindria una certa gràcia.
Bueno, això és l'última cosa que he fet amb el Joan, i... Som molt amics.
Sí, no, ja es veu, sí, també en la conversa i en el diàleg que obre aquest procés. Després hi ha l'apartat, tota la dimensió teatral que ve d'Alemanya, sí, i de les traduccions. Tu dius també en el procés, i la traducció de textos alemanys, sobretot teatral, ha estat com una àncora de salvació en molts moments de la meva vida.
Sí.
Déu-n'hi-do, quants moments, perquè de traduccions de teatrals en tens moltíssimes.
Sí.
I després, que tu defenses, això és molt bonic, la traducció com a ofici, no? I en Joan Tudó també parla en aquests termes.
Sí,
diu,
sí.
Ell fins i tot et defineix com un traductor que eventualment ha fet poesia i
sí,
ha fet...
Sí, perquè el traductor sempre hi és, no? I l'altre, doncs, depèn, no? Del moment i de l'estat d'ànim, d'això que en diuen inspiració, però la inspiració, jo dic, sempre dic, la inspiració també existeix quan tradueixes. O sigui, de vegades et poses a traduir i dius, bueno, avui plego perquè no és el meu dia. I hi ha dies que et surt, hòstia, avui, fantàstic, no? Perquè has estat inspirat. Hi ha inspiració en tot, sí.
I precisament amb teatre,
sí,
i amb poesia, com que la necessitat de ser lliure és, sí, més gran que,
sí,
quan tradueixes una novel·la,
sí,
probablement,
sí,
també la necessitat d'inspiració és més gran.
Més gran, sí, sí.
Precisament diguem, el que et demana un text és que siguis prou hàbil i prou lliure per apropiar-te'l, no?
Sí.
En poesia, per descomptat. Però jo crec que en teatre també deu ser molt així, perquè al final els diàlegs han de poder sonar bé en la teva llengua, no?
Sí, el teatre és oralitat i concisió. Que, bueno, això és el que diuen els manuals, però... No, però clar, jo he traduït la Pentacilea del Claix, que és una sintaxi enrabassadíssima, però que ha de funcionar amb escena. En canvi, les obres, diguem, realistes, com l'última, el professor Bernardi o tal, són gent que parla del que vol parlar, vull dir que no hi ha un problema d'estil com hi seria amb el Ball Inclán, per exemple, no?
Clar.
Que és un estil treballadíssim i molt especial. No, vull dir, per exemple, tradueixo els teixidors del Hauptmann, doncs no, vull dir, el llenguatge col·loquial, conversacional d'una gent que li interessa, doncs, parlar, viure un conflicte, no? I el viuen amb el llenguatge normal, no?
Jo tinc, perdona, Feliu, tinc la impressió que tu quan tradueixes tens molt en compte el cos dels actors.
Sí, els actors...
La llengua és la llengua del present.
Sí, jo això ho tinc molt en compte, per exemple, traduint la Maria Estuard del Schiller en vers, 4.000 versos durant 4 mesos. Ha de ser un català actual i col·loquial. Tot, i teniu, això també ho diu el Sallent dels seus Shakespeares, que arribi el lector d'avui, però tenint un gran respecte pel contingut, no? I això és important. El Sallent n'ha parlat d'això, ha traduït el Bernat Puigtobella,
va editar tots els seus Shakespeares, a la biblioteca del Núvol.
El primer volum abans del present vulnerable són les traduccions del Shakespeare del Joan Sallent.
Un volum considerable, perquè el Sallent és un dels grans traductors de Shakespeare català.
I ho fa comprensible. Llavors, els actors et demanen que els sigui fàcil de dir, no? I en general a mi diguem que això ha passat, vull dir que la gent, el que jo he traduït, doncs ho diuen bé, vull dir, els actors de vegades són molt primirats i això tots els traductors ho han viscut, no? Que et diuen, escolta, això, Feliu, no podríem canviar aquí en lloc de dir això, tal? Llavors diuen, home, no, perquè, o sí, o tu mateix, depèn, no? O sigui, es fa una, això també ho diu el Sallent, es fa una lectura amb els actors abans dels assajos i llavors és quan el text es fa definitiu. Hi poden haver canvis, no?
S'ha de dir que hi ha traductors de teatre que no van als assajos i traductors de teatre que van als assajos.
Sí.
El Feliu és dels que assaja.
Sí, per tant, escolta les
necessitats corporals de cada actor i...
I el Sallent també ho explica, això.
I
no?
Això és
també
important.
Sí.
I llavors els actors, que diuen moltes coses, sempre diuen del Feliu que les seves traduccions són orgàniques, que també és una parauleta.
Sí.
Sí, al final t'ha d'ajudar, no?, a dir el text.
S'han de poder canviar o poder emmotllar també a la veu del lector, no?
Exacte.
No, vam fer a Madrid, al Teatre Espanyol, van fer l'òpera Mahagoni del Kurt Weill i el Brecht, que jo la vaig traduir tota sota la partitura, i vull dir que era per cantar-la, que és una traducció que té les seves exigències, Llavors la protagonista em va dir, escolta, aquí voldria canviar aquesta frase, i jo li vaig dir, no, mira, si canvies aquesta frase deixa de rimar amb una frase que hi ha dos versos més avall, per tant no la pots canviar, i no la va canviar, no? No se n'havia donat. De vegades pot passar això.
I quina és la traducció amb la qual t'has barallat amb més intensitat? Potser
no,
aquesta,
la Maria Estuard del Schiller.
Que la van fer l'Analisaran i la Mai Fegil al Teatre Lliure.
Teatre Lliure l'any 91.
Una batalla de reines inoblidable.
I després l'han fet bastantes vegades, algunes vegades a l'institut, els alumnes.
I diries que, ara que deies que parlaves de Brecht, diries que és un autor pels nostres temps, ara?
S'ha de saber fer molt bé, perquè si no se't queda les mans, és massa didàctic. Clar. I llavors, esclar, vull dir, les crides al públic i mireu aquest nen miserable, vull dir, això ho hem de canviar, tot això, bueno, ja ho sabem, això, no? Però has de fer un muntatge amb imaginació. I no deixar-te portar per les pròpies teories del Brecht, que llavors, vull dir, aquí que tenim, no? Doncs tenim un text, veure com el fem arribar sense caure en la fredor didàctica del text, no?
L'accés de
missatge. Jo crec que això és un autor una mica perillós. Per això a mi, si em diuen de fer un Brecht o un Chekhov, sempre agafaré el Chekhov. El Chekhov és d'una humanitat total i no hi ha problemes i tal, perquè amb el Brecht has de vigilar perquè, clar, ell crea un nou tipus de teatre i ho teoritza i aleshores això amb el temps s'ha modificat.
Clar.
Jo he vist muntatges que no han funcionat i no, per exemple, l'espectacle que menys ha funcionat en el Teatre Nacional de tota la seva història ha estat el Cercle de Guix Caucasià del Brecht. Per què? Perquè no es va resoldre amb imaginació tot un itinerari que fa la protagonista, que va de passar per ponts, ha de passar per ponts que s'ensorren. Tot això ho has de resoldre. Clar. I estava mal resolt, no sé. Després el que ho va fer és un gran director, i a més l'admiro molt perquè ha creat un tipus de teatre que no existia i que el porta agafat, que és l'Oriol Brogi, no? Que el Verla 29 i el Teatre de la Biblioteca de Catalunya ha estat una empresa teatral importantíssima.
I omple repetidament.
Però omple sempre. Però, en canvi, amb això del Cercle de Guix, hòstia, és la mateixa obra. A més, esclar, també hi havia unes cançons amb música del Paul Dessau, que és de l'Escola de Viena. Això, el Brecht utilitzava els músics de l'Escola de Viena i l'Alemanya comunista li criticaven perquè deien que no era pel poble, no? L'Oriol va escollir per fer aquestes músiques el patriarca de la tribu que ha d'explicar la història amb un noi de l'Operació Triunfo. Clar, llavors no funcionava. Això havia de ser un senyor gran, patriarcal i tal, no? Bueno, sí.
I en canvi, un Bertolt Brecht que va funcionar teatralment amb gran èxit, era un muntatge que vau fer vosaltres que es deia Hola Brecht.
Sí, bueno, però això eren poemes i textos, sí.
Però vull dir que aquesta cosa del didactisme el vau explotar amb molta teatralitat.
Saps què passa? El Brecht com a poeta per mi m'interessa més que el Brecht dramaturg. El Brecht té 2.000 versos, 2.000 poemes en la seva obra. 2.000 poemes.
I una cosa molt bonica que fas tu, Feliu, és que els poemes de Bertolt Brecht que tu has traduït els incorpores com a obra pròpia en la teva obra completa. És a dir,
de l'any 80,
la teva veu
després
també.
Ja no, sí. Molt bé.
Hi ha després l'altra dimensió que no sé si va ser en el seu moment també més agraït de traduir o de treballar-hi, i penso en l'etapa, per exemple, amb l'Ester Tusquets, no? És a dir, pot ser dels pocs traductors que ha tingut una cosa que avui en dia és gairebé un somni, una entelèquia, que és un contracte de traducció.
Sí, un contracte mensual. Jo tinc un gran record de l'Ester Tusquets, sobretot per el tracte personal. Això que vas amb un editorial i en rep una senyora en un saló, et fa seure, t'ofereix un cafè, et diu els projectes que té. Jo per ella vaig traduir els diaris del Kafka, el procés, la carta al pare, els textos polítics del Peter Weiss, una novel·la d'un autor alemany, Martin Balzer, i després una sèrie d'obres del Dürer Matt, amb el meu cunyat, amb el Marcel Plans, que treballava a La Planeta, però que després l'Ester no les va voler publicar perquè va tenir por de no vendre el Dürer Matt en aquell moment.
Tota la resta a Lumen, eh? A Lumen estem parlant.
De Lumen.
Sí, sí.
De Lumen, sí, sí. I llavors, vull dir, quan jo vaig estar treballant un temps, aleshores vaig entrar a l'Institut del Teatre, es va acabar el contracte de traducció. Em sembla que vaig acabar devent-li uns diners, perquè, clar, jo depèn del que traduís. Mm-hmm. Ja, si cobrava, diguem, 30.000 pessetes al mes, de vegades li devia diners i de vegades me'n devia ella. I quan vam acabar, jo li devia diners. I no me'ls va reclamar mai. Sí, sí.
Està molt bé.
Sí. És una gran persona.
I tant.
Escolta, jo, parlant, encara vull parlar una mica del un moment del dietari, dels sí. dietaris i d'aquesta cosa del dubte. Sí. I vull anar a una banda que és una cosa com molt personal, eh? A veure si sí. t'hi avens a contestar-ho. Hi ha un moment en el dietari de l'any 78
sí.
que dius, m'agradaria un canvi de residència i de feina. És una de les millors maneres perquè el temps no passi tan de pressa. Si ara pogués canviar d'una manera substancial la meva vida, la nova etapa que iniciaria fora com una renaixença, com un preparar-se millor per assumir les noves problemàtiques que comporta cada edat, i fer-ho radicalment, des de zero, amb un esforç il·lusionat davant noves coses imprevistes. Llavors, la manca de canvis substancials provoca la sensació que el temps es precipita i cal frenar-lo. Sí. Clar, estem parlant d'un text de fa 30 i pico sí, d'anys, sí, sí, però sí. sí que és veritat que quan sí. mires endavant, diguem-ne, sí. tu has canviat moltes vegades de ciutat.
Sí.
T'has mogut, ara vius a Igualada, havies sí, viscut a Barcelona, sí, sí. havies viscut a Sabadell...
Sí.
A Terrassa, què et sents? Com és que canvies així? I si realment no, això... tens la sensació que t'ajuda sí, a ser actiu...
Això, els canvis... Això que diu aquí, en realitat, és un desig.
Era un desig,
després, clar. Després es produeixen circumstàncies diferents, no? Per exemple, l'any 81... una noia d'Igualada, que és la meva actual dona, anem a dinar un dia perquè teníem un amic comú i al cap de l'endemà ja ens vam ajuntar, no? Uh-huh. Bueno, llavors, clar, vam anar a viure de Terrassa, jo vaig anar a viure de Terrassa a Barcelona. Primer vaig llogar un pis, això dels canvis aquí es va produir, perquè vaig llogar un pis a la Barceloneta, que mirava el mar. D'aquests quarts de pis que era petitíssim una cosa, bueno, però molt bé. Després el vaig cedir a una filla del Josep Maria Carandell, aquest pis. Però com que m'havia juntat amb la meva dona, amb l'Anna Vila, que és escriptora i infermera i tal, ja vaig anar a viure amb ella, i llavors ella tenia un pis, jo estic picant molt, no? Ella tenia un pis a Barcelona, i clar, llavors vaig deixar la... I de Barcelona vam canviar de domicili tres vegades i després hem anat a Igualada, no?
L'Anna Vila té un text preciós també a la revista parlant sí. de la...
Està una mica enfadada perquè ella volia que tots aquests dibuixos...
Si surten dibuixos que són dedicatòries, expliquem-ho, de molts llibres teus, sí, però dedicats amb ella...
Ella té, això m'ho ha passat, té un quadern, hi ha l'article i entremig hi ha les dedicatòries, i l'editor ha posat el text a part i les dedicatòries juntes, no? Mm. I ella no ho volia, allò, ella volia intercalar-ho. Però, bueno, és igual, està bé, també, sí.
sí. És molt llegidor, en tot cas. Sí. És bonic. I després hi ha un títol, que el Jordi també el té per aquí, que a mi m'ha agradat sempre molt, el títol d'unes memòries significatives, editades per Proa, sense nostàlgia, no?
Sí.
I m'agrada sobretot perquè m'incomoda una mica l'etimologia de la paraula nostàlgia, sí. on hi ha, en aquest sufix, àlgia, implícit el dolor i la tristesa, i està sí. bé mirar-se les coses sense nostàlgia,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Jo diria sense nostàlgia i sense oblit, no? O sigui, perquè com que és una època molt dura, perquè és la postguerra, no? I la guerra, jo vaig néixer l'any 34, no? I llavors, clar, vull dir, al cap de dos anys es tallava la guerra. Llavors el meu pare va estar dues vegades al front, després entremig va ser regidor de l'Ajuntament de Sabadell. Era amic, havia parlat bastant amb el Nin, que va ser assassinat pels estalinistes, i era amic de l'altre fundador del POUM, uh-huh. del POUM, del Partit Obrer d'Unificació Marxista, del POUM, eh? I era amic del Joaquim Maurín. Eh? El POUM el van fundar l'Andreu Nin i el Joaquim Maurín. O Joaquim Maurín es va exiliar als Estats Units. I als anys 50, quan ja vivia a Barcelona, s'escrivia el meu pare, eh? I li deia, i llavors li deia, procureu que la joventut no es faci del partit prosoviètic, que era el PSUC, no? Perquè el socialisme és diferent i tal i qual. I llavors ell ho escrivia des dels Estats Units. Això no ho va poder evitar perquè el PSUC va ser molt important abans de les primeres eleccions, no? I tothom es feia del PSUC i tots els intel·lectuals van firmar, la majoria d'intel·lectuals catalans van firmar un paper demanant que el PSUC fos el capdavanter del moviment antifranquista, no? I això, bueno, llavors clar, el Maurín, evidentment, com solia passar, va ser acusat de ser de la CIA i totes aquestes coses que no eren veritat, no? Per part dels soviètics, no?
Sí. No voldria tampoc acabar sense que la Cinta ens compartís també algun dels textos o poemes que tens, no només en el llibre que tens entre mans, a les Creixules, sinó també en els fulls que t'he vist per aquí també.
Si et sembla bé, m'agradaria llegir una traducció del Feliu de la Elsa, Las Creixules, que és el darrer llibre de poemes traduït per Feliu Formosa. Vols dir-me tu quin vols que llegeixi?
El Piano Blau, publicat per Adesi Ara.
El meu fill, no?
D'acord. Vols explicar-ho o...?
No, bueno, l'Elsa Lasker Schiller, que era una bohèmia i que era una sense sostre en els anys 20, però anava publicant, va tenir un fill que es diu Lasker Schiller, també perquè era fill de mare soltera, perquè ella no va voler dir de qui era. S'havia divorciat d'un marit, havia trencat amb un altre bohemi que vivien junts i després es va casar amb un altre crític musical i tal i qual. I llavors el seu fill, que era una persona superdotada, dibuixant, que col·laborava a la revista Simplicissimus i tal, se li va morir als 28 anys, el fill de l'Elze, no? Estaven acollits a casa d'un escultor berlinès i ella cuidava el fill fins que es va morir. Llavors, en l'últim llibre de l'Elze, dos anys abans de morir, l'any 43, curiosament, hi ha molta presència del fill, encara, després de tants anys, perquè el fill devia morir, mira, va néixer el 1899 i va morir amb 28 anys. Va morir
l'any 27.
L'any 27, sí. O sigui, 28 anys, sí, sí. Doncs, i el record del fill, el llibre aquest últim llibre hi ha tota una part dedicada al fill.
Diu la Elsa Lasker-Schiller amb paraules de Feliu Formosa. El meu fill, sempre més te'n moriràs quan l'any fineix, fill meu, quan es desfà el fullam i les branques s'aprimen. Amb les roses roges amargament has tastat la mort. Ni un sol bater que has morteït no et va ser estalviat. Per això ploro molt, eternament, dins la nit del meu cor. Encara dels meus sospirs surten cants de bressol que han sanglotat dins el teu somni de mort. I els meus ulls ja no tornen a adreçar-se al món, i la verdor del fullatge els fa mal. Però allò que és etern viu dintre meu. L'amor per tu és la imatge que se'ns permet tenir de Déu. Vaig veure també els àngels plorant en el vent i en la pluja nevosa. Planaven en un aire celest. Quan la lluna és en plena florida, s'assembla a la teua vida, fill meu, i no m'agrada mirar com va volant despreocupada la papallona que projecta llum. Mai no vaig pressentir la mort. Rastres al teu voltant, fill meu, i estimo les parets de la cambra que pinto amb el teu rostre de noi. Les estrelles que en aquest mes cauen entre tantes guspires damunt la vida gotegen greus sobre el meu cor.
Bé, no?
Sí. Bé, quina bellesa.
Ella és una poeta expressionista, eh? com el Georg Trakl, que era amic seu, s'inventava noms per tots els seus amics, no? Perquè ella va tenir un amor intensíssim amb el Gottfried Benn, que és un dels grans poetes alemanys del segle, que després es va fer nazi. Mm. Però, bueno, es va fer nazi una temporada, després també el van marginar, no?
Tenim temps per un minut, un perfil del Feliu Formosa, perquè jo una cosa que valoro molt de Feliu és el seu treball, la seva capacitat de treball. I sintetitzat, mon pare sempre diu, no sé si no ho he comprovat, que Pascal deia, perdona que t'escrigui una carta tan llarga, però és que no he tingut prou temps. Doncs això ja està tot sintetitzat. Feliu Formosa és un home de fets i de paraula. Un home que treballa molt i divers, i que treballa a casa, sense estridències i sense dèries de notorietat. I treballa constant i concret, sense presses ni mandres. És un mestre que no dona lliçons, generós amb tothom que s'hi acosti, apassionat i discret, vestit amb la ironia dels savis. Feliu Formosa és la representació viva de la consciència, en el sentit més radical del terme. És un home de dubtes i preguntes que només contesta amb la seva senzilla i profunda responsabilitat en el que fa.
Moltes gràcies, Cinta. No sé si m'ho mereixo tot això.
Sí. Veus, ja torna a dubtar.
Exacte. No, l'altre dia, amb l'editor, amb el Joaquim Armengol, li escric un e-mail i dic, escolta, diu, molta gent diu que jo tinc un sentit de l'humor sabadellenc. I si ho diu tanta gent, potser és veritat. Llavors l'Armengol em contesta, diu, amb el que has dit queda confirmat.
Escolteu, les paraules de la que ara sentíem de la Cinta també les
sí,
podeu llegir en aquest procés, ja m'ho imagino,
sí,
perquè sí. A més no està sola en l'elogi, perquè ve acompanyada de moltes veus que en aquestes sí, gairebé 300 pàgines han glosat la teva obra, la teva figura, i que a més coincideix amb tot un seguit de llibres que avui hem repassat, a Papallona de l'Ombra, en el cas de Pagès, l'autoantologia poètica, el present vulnerable de Biblioteca del Núvol, els teus dietaris, el poema que ara sentíem de l'Aska Schüle, Des i ara, el meu piano blau, i d'altres textos, i algun altre que has dit que la poesia potser encara t'espera, diguem-ne, vull dir que allà estarem. Gràcies, avui ha estat un plaer compartir.
Molt bé, per mi també, i us agraeixo molt tota aquesta estona que hem passat, i moltes gràcies.
Gràcies, Feliu Formosa, Cinta Massip.
Gràcies a vosaltres.
Jordi Puntí, que vagi bé.
Que vagi bé, fins la setmana que ve.
I acabarem avui amb un dels temes de l'espectacle Formosa per Formosa, on l'Ester, la filla, canta poemes i textos i adaptacions d'en Feliu, el pare. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Dani Expósito a la consola tècnica i qui us parla, David Guzmán. Música de Sílvia Comas, lletra Feliu Formosa, canta Ester Formosa, això es diu Billie Holiday.
Si ningú diu com les dic jo, les paraules fam i amor, enganxada en una nota, trenco tot allò que puc, un saxo alt amb sordina fa l'amor amb el meu crit, repesteixo veu bé de lluny i és com una mà que et toca. M'han pogut deixar-me fora, m'han pogut deixar-me fora. Thank you. altre jo estic a l'aguait. Un infant negre que passa patinant pel carrer humit fa un gest de mà i jo començo a sostenir-me en un fil de veu que no tindrà fi em gronxen dos contrabaixos i se m'atura a la boca la síl·laba de plaer. No han pogut ja no m'oblidarà i la veu sembla que es trenqui per descobrir